senyor Josep Antoni Duran Lleida, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vostè.
Què va veure ahir el cara a cara entre Artur Mas i Felipe González?
No, em poso nerviós, però em vaig preferir no mirar. Ja sabria que avui llegiria al respecte. Estava pendent d'una altra cosa també neguitosa, que era el Madrid al camp del Bilbao, després d'haver guanyat 4-0 l'Atlètic, després del desastre del dissabte nostre. Vaig dedicar-me a un capítol de Homeland. Per què què?
Per què em posa nerviós?
Perquè els debats sobre qüestions que afecten el que jo porto entre mans tardaria sellar, tardaria contestar un altre argument, em poso nerviós i ja està. No?
Sí, em pensava que era perquè, a diferència del futbol, ja sabia quin seria el resultat final.
Bueno, una mica també. Pel que m'han dit, tampoc no va ser un debat d'aquell clàssic debat de campanya electoral, no va ser un altre tipus de debat. I cadascú va anar per la seva tesi.
Escolta, senyor Duran, hi ha res a fer ara? Avui hi ha alguna cosa a fer?
avui sí, jo ara tinc una roda de premsa, jo tinc moltes coses a fer.
Puede ser un gran dia.
Està molt complicat, no? Ho deia ahir el president en una entrevista a La Vanguardia. No s'havia dit mai, s'havia insinuat, però en tot cas ningú ho havia declarat, i menys ell. Hi ha hagut un diàleg al llarg d'aquests mesos, fins al mes de desembre, i aquest diàleg s'ha tallat. Per tant, les coses estan més difícils que abans, no? El president diu que no hi haurà xoc de trens i que convé que no quedi el tren en via morta, en aquesta entrevista a La Vanguardia que li fa el seu director. I jo, en canvi, veig que anem cap al xoc de trens, tot i que, òbviament, estic completa i radicalment d'acord amb ell que el que convé és que no quedi el nostre tren en via morta. Un xoc de trens que crec que prendrà mal tothom, i aquest és l'error per mi que fa el govern espanyol i Espanya en general, que creu que això és un problema català i que només afectarà negativament a Catalunya.
Qui podria fer de guardagulles? Perquè, clar, si hi ha dos trens que venen per la mateixa via, sempre...
Això de les metàfores, ja.
Guardagulles i canviar la direcció d'un dels trens.
Jo crec que el guardagulles ha de ser conseqüència d'un diàleg, que si el diàleg, com ja he dit, no hi és, Rajoy diu, escolti'm, el diàleg no hi és perquè des de Catalunya s'ha dit, doncs, quina pregunta es vol fer. Evidentment que en la mesura que el diàleg no prosperava en un resultat concret, doncs aquí hi havia una vida política en el Parlament català i calia avançar en la pregunta. Però després també el president de la Generalitat, recordo en l'entrevista a TV3, i ahir ho deia d'una altra manera, però ha dit públicament que està disposat fins i tot del diàleg a poder acordar una pregunta diferent, a defensar davant dels partits acordar una pregunta diferent. Per tant, per mi el guardagulles ha de sortir del diàleg. Ara, per dialogar se'n necessiten dos.
Això ho diu de fer una pregunta.
Perdoneu. Dic, a l'entrevista a TV3 va dir això. I ahir el que diu és que si l'Estat fa una proposta, també s'hauria de sotmetre a consulta. Són dues coses diferents.
Diu, s'haurà de respondre la pregunta de la consulta i s'haurà d'afegir si hi ha un acord.
Fer una pregunta sobre... És a dir, en aquests moments veu alguna opció de que això es pugui arribar a desencallar tal com la percepció, per exemple, ahir amb el Salvador es comentàvem que hi ha d'enquistament per les dues parts?
No, avui per avui no la veig, però espero que arribi, no? Espero que arribi perquè, si no, reitero, crec que no és bo per ningú i crec que d'aquí a les eleccions europees difícilment aquest diàleg podrà tornar-se a recuperar. Ara tenim, avui justament, els grups parlamentaris Esquerra Iniciativa i nosaltres presentem a Madrid dues proposicions de llei, una com a tal grups parlamentaris amb el text de la resolució de la proposició de llei, aprovada pel Parlament de Catalunya, i l'altra amb 15 o més diputats, en total som 16 Convergència i Unió, 3 Esquerra i 3 Iniciativa, 722, no sé si podrà afegir-s'hi algú més. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquí hi ha un instrument legal que podria donar a joc. Ara ja ens han dit, abans de presentar-se fins i tot, que hi votaran en contra. Per tant, si voten en contra, ens queda, com també deia ahir el president a l'entrevista a La Vanguardia, la llei de consultes catalana, la llei de consultes que se'n va després de les europees. Per tant, abans de les europees jo no veig possibilitat de poder trobar un diàleg del qual en sortís aquest guardagulles que pogués canviar de via un dels trens o tots dos i, per tant, que no hi hagués topada.
Què significaria un xoc de trens?
Pues significaria allò que jo vaig advertir al president del govern, no? I és que si tots dos anem per la mateixa via i a velocitats diferents, i òbviament el tren de l'Estat és més fort que no passa el nostre, he dit que tots se'n perdrien mal, i jo crec que això pot acabar, com també ahir en l'entrevista a La Vanguardia, reconeixia el president de la Generalitat, i jo li vaig espetegar ja fa mesos al president del govern central una sessió de control amb una declaració unilateral d'independència, no? I això vol dir xoc de trens.
Què passaria si hagués una declaració unilateral d'independència?
No ho sé, aquí cadascú té les seves pròpies informacions, impressions, pues,
que la seva
Catalunya hauria de ser reconeguda com a estat, no? I aquí hi ha una doble vessant en tant allò que fa referència a la Unió Europea i en allò que fa referència al dret internacional, per tant, a altres institucions internacionals, començant per Nacions Unides. Jo no li diré quina és la meva opinió, li descriuré el que diu avui per avui la llei. Nosaltres podem ser un estat reconegut per Nacions Unides sempre i quan no hi hagi un veto dels països que integren el Consell de Seguretat en la seva condició de nats. Qui caldria saber, cadascú té la informació que té, quina és l'actitud de països, no ja com Estats Units o com França, sinó com Xina o com Rússia, i després caldria tenir una majoria més a l'Assemblea de Nacions Unides. I en el cas de la Unió Europea, és evident que avui acceptem que sortiríem de la Unió Europea, també és cert que es pot tornar a reingressar a la Unió Europea, i ahir el president citava un expert que va en el seu dia a negociar l'entrada, llavors Comunitat Econòmica Europea, en el sí, perdona, de Gran Bretanya a la llavors Comunitat Econòmica Europea, i deia que Escòcia podria entrar a la Unió Europea en un període molt curt, any i mig, si no recordo malament, xifra aquest expert en matèria de Unió Europea, i és cert, cert, però el podria ser un condicional, any perquè això exigeix que no hi hagi cap veto per part dels 28 que avui integren, o si més no reformar els tractats, i reformar els tractats també implica ser aprovats per tots els parlaments dels 28 estats membres, per tant, entre ells espanyol.
D'aquí uns moments la Pilar, el Màrius, el Joan o el Xavier podran fer les preguntes, la pregunta que creguin oportuna, però deixem preguntar-li, no creu que cada vegada vostè ahir amb una piulada ja parlava, dius, clar, hi ha independentistes perquè hi ha independentistes, però més darrerament per aportació, vostè que li agrada també el futbol, per aportacions del rival que no pas pel joc que es fa local, dels locals?
Jo crec que hi ha un ingredient important de l'independentisme que procedeix de les aportacions dels rivals, i no només per la que pugui donar de si l'equip local o les circumstàncies locals. Aviam, la setmana, no aquest cap de setmana, l'anterior, com tothom sap, la convenció famosa del Partit Popular aquí, la senyora Pilar Rahola ha escrit, i també el director de La Vanguardia al respecte, doncs va ser una demostració de creació d'independentisme a Catalunya, perquè no es poden fer pitjor les coses. Ho deia, i li agraeixo al senyor Pilar Rahola que ho remarqués a la darrera carta web, que és que no entenen res, no? I la demostració més clara per mi és la negació de les balances fiscals, i sobretot encara més que la negació de les balances fiscals, l'explicació que Montoro fa dient que això és una de les raons per les quals hi ha gent que es vol fer independent o que vol la independència de Catalunya. És a dir, fan d'un debat que és normal a molts altres països del món, països propers, Alemanya, jo em repassava aquest cap de setmana com està la situació d'un recurs al Constitucional plantejat el 25 de març del 2013 per Baviera i per Hessen. Si reproduíssim paraules que diu el president de Baviera i les diguéssim aquí en l'àmbit de la política espanyola, doncs segurament ens dirien de tot, però fixi's, li ho busco i li dic: amb aquesta demanda veurem qui de nosaltres és patriota bavar i qui de nosaltres vol defensar els interessos de Baviera. Aquest sistema no té caps ni peus i s'ha d'eliminar. Estem farts, som solidaris, però quan n'hi ha un que paga més de la meitat i 12 que se n'aprofiten, això no és just. Si això ho diem nosaltres, òbviament sortirien ampolles a altres indrets de l'estat espanyol. Però tan real és amb Baviera i amb Hessen, i abans ho era amb la Renània, Nord-Westfàlia, i ho era també amb Hamburg, ara ja no, ja són landers que reben, com ho és en el cas de Catalunya. Per tant, això també alimenta l'independentisme, clar que sí.
Em permet la simplicitat de l'enunciat, però és que crec que és d'una obvietat. El senyor assessor de Cristóbal Montoro, el senyor de la Fuente, que ara es mou per tots els mitjans de comunicació, a tots els mitjans de comunicació, és una persona privada que té els documents o que té els números de les balances fiscals. Entén que una persona privada els tingui i que un organisme públic com la Generalitat no?
No ho entenc, però això ho resoldrem aviat, perquè jo ja els he demanat i tenen l'obligació de donar-me'ls, perquè tot diputat té dret a tenir tot tipus d'informació, i per tant he demanat detalladament tota la documentació a fi efecte que la Generalitat pugui elaborar les balances fiscals. Això ja ho vaig fer-ho fa molts anys, recordo que un dels que m'ho va reclamar va ser en Tremosa, i a partir de les dades que jo vaig recuperar mitjançant aquest dret que tinc com a diputat de demanar informació al govern de l'Estat, es van poder elaborar després i va venir un debat científic molt important, però tant això ho tindrem aviat. Però no té cap sentit que ho tingui un assessor del senyor Montoro i que no ho tingui una institució com la Generalitat i que no sigui públic i notori. D'això s'ha de poder fer un debat públic, no? I sense por, no? Per crear diferències entre uns i els altres. Les diferències hi són. Tothom sap que hi ha determinades comunitats autònomes que tenen unes possibilitats de despesa que nosaltres no tenim, malgrat que nosaltres som aportadores i els altres són redactores. Per tant, ja és públic i notori, no? Justament els números el que farien és aportar llum i podrien, si es volgués, cosa que no es vol, serenar un debat. Ara bé, com que... quina és la raó per la qual no es volen publicar balances fiscals? Una mica aquest tuit al que ha fet referència a vostè sense dir el seu contingut. Doncs, escolta'm, surten a favor de Catalunya? Fora balances fiscals. L'Acadèmia de la Llengua Valenciana diu que el valencià és català, unitat de llengua. President de València, doncs eliminem l'Acadèmia. Clar, mori la intel·ligència, que deia en el mateix tuit, no? Per tant, no es vol perquè no ens va bé.
Carles, li he de fer alguna altra pregunta. Per cert, que ara que comentava això, resulta que es creia que va ser Jorge de Moragas en aquesta convenció a la qual ara vostè parlava de l'article de la Pilar de la Vanguardia, parlava dels hòbits, que Catalunya era el país dels hòbits.
Jo crec que malament en el Molines, Perquè el Molines...
El César Molines,
l'article que va fer el País, jo no hi estic d'acord en les tesis, però crec que estableix un debat possible i la comparativa que feia amb els hòbits no era sobre Catalunya, en tot cas, que a mi em pot molestar, però vull acotar-ho, era sobre la concepció independentista. I l'altre s'ho menja i ho fot pelengròs. Jo crec que mal favor li ha fet el Jorge Moragas en el Molines, que intentava establir una cosa molt més oberta pel que fa al diàleg. Repeteixo dient que jo no estic d'acord amb la tesi que planteja, però en qualsevol cas era d'una altra naturalesa.
Li pregunto una altra... Per què no s'han posat d'acord Convergència i Unió i Esquerra per anar junts a les eleccions europees?
Miri, perquè al final no ha estat possible. Uns tenien una concepció de que això era millor per Catalunya i per la causa, diguem-ne, de la consulta, i d'altres creiem que no, i creiem que el presentar-se junts a la Unió Europea dilueix el mateix fet europeu del nacionalisme català davant de les institucions europees, que no entenien aquesta candidatura única, no? A Europa no hi hem d'anar a discutir, ha de quedar clar si consulta sí o no, hi hem d'anar a discutir les nostres posicions sobre, com a europeistes que hem estat sempre, país que neix en la cruïlla i en el bressol europeu, hem d'anar a discutir allò que es discuteix a Europa, i Europa i el Parlament Europeu no té competències per les qüestions nostres internes. Hem d'anar a discutir si ens interessa o no el tractat preferencial de lliure comerç amb els Estats Units, perquè això comporta avantatges a les nostres empreses, o no, i dels partits que havíem d'integrar aquesta candidatura, n'hi ha que ens són favorables, n'hi ha que no ens són favorables. Hem d'anar a discutir si volem que es faci una unió fiscal o no, que aquesta unió fiscal comporti, per exemple, que una de les vessants del pacte fiscal, que era doncs tenir capacitat normativa, això es perdi, perquè en el futur no serà ni Bilbao, ni Pamplona, ni Madrid, ni Barcelona, la hipòtesi que tinguéssim un concert, sinó que serà Brussel·les, serà la Unió Europea i tantes altres coses. I finalment doncs no vàrem ser capaços de fer aquesta candidatura.
El Ramon Tremosa confirma el que comentava Josep Antoni Dornellé a través d'una pilota del Twitter, que diu que el 2004 efectivament vaig demanar via Josep Antoni d'una llei de dades fiscals de Solves per elaborar balances fiscals. El PSOE, però, va donar només 50% de les dades.
No recordo, jo sé que ell m'ha dit després que van ser molt útils, no? I em sembla que alguna vegada ho ha publicat fins i tot. Però perquè va ser una vegada meva o dels que m'ho varen demanar, perquè d'haver insistit, jo puc demanar empara al president del Congrés perquè el govern té l'obligació, a mi, i als 365 diputats, de donar-nos tota la documentació que nosaltres demanem.
Ara de seguida, que el Silvi Cerdà m'ha d'aixecar la mà, la Mari, la Pilar, el Joan, tots m'han demanat la paraula. Ja té clar si serà el candidat de Convergència i Unió a les eleccions generals del 2015 o no?
Falta molt de temps.
Ui, no, cada vegada menys,
Pot haver-hi eleccions abans que les...
Però ho té clar, vostè?
Eleccions... El que tinc clar?
Si ho serà o no?
No ho he de decidir-ho, és que poden passar moltes coses abans.
El que té clar és que ja no se'n va.
Però
d'on?
De la política. Ah. A veure, un moment, el desembre semblava que hi havia
jo crec que en aquest moment seria un...
de dubte.
Hi ha molta gent que deu tenir moltes ganes que jo fot el camp de la política i jo els respecto. Però, sí, dona, sí, n'hi ha molta gent, molta, i jo els respecto.
No, ho dic pel que va dir el desembre, que hi havia dubtes personals.
Hi ha moltes ganes, però...
No, però jo seria un irresponsable si ara deixés la política. I, per tant, me n'aniré... Jo tinc dret a anar-me'n. Però tinc l'obligació de quedar-me. Per tant, en funció de com vagin les coses, doncs anirem mesurant l'equilibri entre aquest dret i aquest deure.
De què depèn?
Home, doncs de tot aquest procés, de si sóc útil o no sóc útil. Jo avui encara sóc molt útil en el procés polític. Hem parlat de coses que ara no repetiré al llarg d'aquesta entrevista, on he estat útil jo, per exemple. Per tant, segueixo sent molt útil. No dic que sigui el que més, però sóc un dels polítics,
segurament... Sé que és la persona posada pel govern.
No, però he tingut molt a veure amb això, no? com és d'altra banda... més o menys notori, no? De públic, notori. No sóc la persona proposada pel govern. No està en política aquesta persona. M'ha tallat l'oració.
Sí, la Pilar és una
cosa. Per exemple...
l'oració m'ha agradat, eh?
Tinc un gruix de relacions internacionals i de coneixement de les institucions europees, que també és positiu, no? Per tant, jo crec, reitero, insisteixo, avui no tinc cap dret a anar-me'n de la política.
El 22 de febrer pot canviar alguna cosa en el seu pensament quan hi ha el Congrés d'Unió o no?
No, el Congrés d'Unió no té res a veure amb renovació de càrrecs. És un congrés que intenta ser una resposta a una demanda. Ara baixava la Diagonal, hi ha una pancarta ben impressa, molt llarga, molt gran, que diu fora ineptes polítics, no fora polítics.
És veritat, ineptes, és veritat, em vaig fixar l'altre dia, és molt ben escrita. És a dir, és una cosa que...
Les pancartes que ha costat diners, pocs, però li ha costat
ineptes
diners.
Ineptes està abans o després?
Abans,
perquè no és
abans,
el
abans, abans, abans,
per
abans,
tant,
ja.
Vol dir que els polítics són tots ineptes.
Jo hi entro. Podia tenir la pretensió de que era un polític...
Perquè ara és diferent dir polític inepte.
Apte, no inepte, però no, hi entrava, també hi entrava, no? Per tant, bé, evidentment hi ha una demanda de generació política, una realitat de separació de la política envers els partits, envers els ciutadans, etc, etc. Aquest congrés vol donar resposta, la que pot donar un partit, a aquesta demanda de regeneració política, tant en el que fa transparència, per primera vegada no només els comptes es penjaran a la web, sinó que els comptes s'auditaran per un auditor que designi el Col·legi Oficial d'Auditors d'Ofici. I aquesta auditoria feta oficialment pel col·legi es penjarà en la pàgina web. Es limitaran els mandats, es crearà una comissió on el comitè de govern només hi té una persona, que és la que decidirà sobre processaments o en allò que fa referència a imputacions de persones que tenen responsabilitat pública, per si han de dimitir o no han de dimitir. Hi ha moltes mesures d'aquest tipus, i això inclou les primàries per a candidats a municipis de més de 30.000 habitants. No cal dir per si un dia una democràtica hagués de tenir un candidat a la presidència de la Generalitat. És a dir, és un congrés, torno a dir, bàsicament només organitzatiu, no hi ha tingut res a veure, no hi tindrà res a veure, i per tant, passi el que passi el dia 22, no té res a veure amb que em senti i em sentiré el dia 23 de febrer tan responsable com em sento ara de continuar fent política.
Va. Preguntes allò, compte
sí.
I el pie.
Mireu, tinc una habilitat de fer afirmacions que em porten generalment mals entesos unànims, és a dir, però em veig forçat a manifestar. Màrius Carol ha fet un gran article que es diu necessitem fer un reset, és l'hora d'un reset.
Ui, quan preàmbul, quan preàmbul.
No, és que jo crec que hem de fer...
No anem bé. I a sobre m'ha citat a mi, estic preocupat.
No. Sí.
Jo crec
ara ve la patacada.
Jo crec que és imprescindible fer un fast forward. És a dir, aquesta entrevista que acabo d'escoltar podria ser feta d'aquí 3 mesos o fa 3 mesos. És a dir, tinc la sensació de que hem d'avançar, no sé com fer-ho, que avancin els aconteixements i que deixem de donar voltes a la mateixa sènia sempre. Perdoneu, és una qüestió pràcticament...
Jo contesto el que em pregunten.
Sí,
no,
si jo ho entenc.
A mi no em demani perdó.
Per això he dit que amb això quedo malament
tranqui,
amb tot.
Tranqui, no.
Però és que n'estic una mica cansat. Vull que avancin els aconteixements, siguin els que siguin, però per favor, tranquil, que succeeixi alguna cosa.
Tranquil,
parant
el calendari
i va fent tic-tac. Ja, però tic-tac, sempre és tan monòton.
Si no t'agrada la realitat, inventa una altra.
I la pregunta...
No, podem apretar una tecla i que passin coses?
No.
O només parlar-ne?
No, ho sento molt, però no.
Ja.
El que podem fer és no parlar-ne.
Ja. No.
Feina.
No, però entenc.
Hi ha moltes altres coses per parlar.
Però és com una mica monòton tot plegat. Em sap molt greu.
Jo no dic pas que no sigui monòton, atenció.
Un moment.
Hi ha altres qüestions que afecten a altres problemes que té la ciutadania, que en parlem molt poc.
Em temo.
Amb això estaria completament d'acord. Ara, tocar una tecla i poder avançar, no es pot avançar.
El que vol és negar la marca.
Dues a la vegada, sí, però una sola no es pot avançar.
Màrius.
Senyor Durant, vostè és president de la Comissió d'Exteriors del Congrés. És viatge força. Aquesta mateixa setmana, em sembla, se'n va a Jordània. Fa
dijous.
4 dies estava a Xile. Vol dir que viatja contínuament pel món i escolta doncs, els diferents presidents, cancellers, etc. Sobre el tema de Catalunya, què en pensen a fora? Sí, hi ha una veritable preocupació. És un tema que se'l miren en distància. Creuen que els organismes internacionals en un moment donat poden jugar algun paper perquè finalment resolgui el tema?
No, hi ha un denominador comú. Primer, hi ha que no te'n pregunten i que no els hi preocupa. Hi ha que tenen informació i, per tant, te'n pregunten. La Baixaret no em va preguntar en cap moment sobre la situació política a Catalunya. Van parlar de la situació política a Espanya o a Xile, però no van parlar del fet català. A Europa te'n parlen més, altres indrets te'n parlen i te'n parlen en un sentit determinat. Hi ha un denominador comú, i és que és un assumpte intern, i una confiança de que el senyor Rajoy al final acceptarà el diàleg i podem trobar una sortida, i l'interès especialment a Europa de que aquesta sortida es troba. Però la gent no acostuma a posar-se en qüestions internes. Hi ha un altre tipus de persona que rebo molt més sovintejadament, cada setmana uns quants, que són ambaixadors, no? I els darrers temps, òbviament, els ambaixadors venen amb més freqüència per expressar, doncs, preocupacions, però no preocupacions pel que estem fent a Catalunya, preocupacions pel que deia abans el senyor Cerdà, no? Preocupacions perquè, bueno, d'una banda hi ha una actitud, d'altra hi ha una altra, i mentrestant, doncs, pateixen per quins efectes pot tenir aquestes actituds d'uns i dels altres.
Joan.
Escolta, jo crec que per la majoria de l'audiència que ens escolta li vaig a fer un mal favor, però jo estic moltes vegades molt d'acord amb les coses que vostè diu i me l'escolto amb molt d'interès, i això per molta gent de la que ens escolta li acabo de fumar una patada per sota. Per calmar-lo li diré que com que el meu pare havia votat a l'Anton Canyella, suposo que és un tema familiar i això fa que jo ho escolti amb especial interès el que vostè diu, però hi ha una qüestió quasi personal sobre la que jo no aconsegueixo mai treure el suc sobre vostè. El seu capteniment és el de buscar una via possible cap a la independència, o el seu capteniment en el seu cor és el de buscar vies d'entesa per fer possible que tots plegats seguim estant junts?
Deixem estar el cor i posem-hi el cap.
I però jo li pregunto pel cor, eh?
El cap, és que un polític no pot actuar només amb el cor. Aquí és un debat on hi ha molts sentiments, però la meva obligació és racionalitzar aquests sentiments des d'aquí. Per tant, jo no puc deixar-me portar simplement pels sentiments, siguin els que siguin. Jo tinc unes responsabilitats que m'obliguen a fer en el cap. Per tant, el que digui el meu cor és el menys important, és el que digui el meu cap. I en aquest sentit, faig i faré tot el possible perquè fos viable un diàleg i poguéssim trobar una solució.
Pilar Rahola.
Jo la tinc doble, i són de temes diferents, amb la qual potser te tindrem content el Xavier una estoneta. La primera sí que és sobre la qüestió. Tant ahir en la conversa amb Felipe González com en l'entrevista, si alguna cosa deixa clara Artur Mas és un full de ruta determinat. Sempre en un to molt pactista, sempre en un to molt tranquil, però tanmateix molt clar alhora. Referèndum o llei de consultes o directament plebiscitàries. Bé, a mi el que m'agradaria saber és de Duran i Lleida, no les conseqüències de la DUIC, que les anem coneixent i que ell té una posició en aquest sentit molt clara, sinó què farà. És a dir, què farà el polític davant de la tessitura d'anar a unes plebiscitàries pel trencament d'Espanya. És a dir,
bueno,
el vaixell...
Bueno, que no hi ha ningú que sigui bueno, el motiu de la plebiscitària del
bueno,
trencament d'Espanya.
Bueno, una DUI és una cosa relativament clara, jo diria. És a dir, en el cas de què hi hagi unes eleccions amb un punt molt clar, que és la pregunta de la consulta, i per tant es faci un procés cap aquí, Unió s'hi veu en aquest vaixell?
Duran no és Unió, ni Unió és un Duran.
Duran s'hi veu en aquest vaixell?
Duran farà el que Unió decideixi.
Unió s'hi veu en aquest vaixell?
Duran farà el que Unió decideixi i Unió no ha debatut això. És a dir, la pressa que té el senyor Cerdà no ha portat a que Unió tingués que debatre aquesta qüestió. I que jo sàpiga no ho ha debatut Convergència. I que jo sàpiga encara no sabem quin serà el motiu del plebiscit de les properes eleccions. Tot això queda lluny, senyora Pilar, queda molt lluny. Per tant, el dia que arribi, i tant de bo que no arribi, perquè si arribem a les eleccions plebiscitàries serà un fracàs haver-hi arribat a les eleccions plebiscitàries, serà un símptoma de fracàs. Si arribem, aquell dia haurem de buscar la manera, perquè crec que és important pel país, que Convergència i Unió continuïn juntes, i per tant totes dues puguem portar i acudir plegats amb aquestes eleccions plebiscitàries. Serà o no serà possible? No ho sé, caldrà veure com evolucionen les coses. Sé que l'interès del president de la Generalitat és que això sigui possible, el meu personal també.
I la segona és un tema sensible per Unió i també per Duran.
Llei d'avortament.
Llei d'avortament. Què opina de la llei Gallardón?
Primera, no he llegit la llei Gallardón i no la llegiré fins que no entri al Congrés. I aquí va una primera reflexió crítica. Jo crec que amb aquest tema hi estan jugant amb dues bandes, en termes de rentabilitat política. Crec que no pot presentar un ministre de Justícia una llei que no ha debatut prou el seu propi Consell de Ministres i el seu partit.
El seu partit
crec
està
que és
barallada.
Una responsabilitat presentar una llei sobre aquesta qüestió a partir d'aquest escenari. Vol dir, per tant, que s'ha presentat per distreure d'altres qüestions el personal, lo qual, fet a partir de l'avortament, per mi, és una gravíssima responsabilitat, perquè és un tema, com vostè diu, sensible, amb una forta càrrega ètica.
Si ho fan amb el terrorisme... No jugar-hi políticament.
No barregem ara les coses.
No. Vull dir, juguen políticament
amb temes sensibles
i sagnants.
Sí, però el terrorisme, ara hauríem de començar un altre debat i també podria dir alguna cosa en el que sortiria escaldat algú altre que no seria el PP. Per tant, deixem-ho córrer i quedem-se amb l'avortament. Crec que el PSOE aixeca aquesta bandera també perquè veu que té una possibilitat de recuperar un electorat per l'esquerra que la perd, no? Per tant, nosaltres no volem entrar en aquest debat fins que hi hagi un projecte. Ara, quan es diu, escolti'm, votem a favor de que retirin el projecte de llei. Nosaltres, per dues raons. Primera, perquè no existeix. Tres raons. Primera, perquè no existeix. Segona, perquè li he de dir que l'actual llei de Zapatero, no només per allò dels menors que podien avortar igualment, nosaltres la vàrem votar en contra, vàrem presentar una esmena a la totalitat, per tant, per coherència, nosaltres desitgem que vingui una nova llei. El senyor Rull Gallardo, una nova llei. Després ja expressarem la posició d'Unió Democràtica en el debat parlamentari corresponent. Per tant, quan es diu votin en contra que el govern pugui presentar la llei, com nosaltres en volem una de nova de llei, si no, no seríem coherents i conseqüents amb el fet que haguéssim votat en contra de la llei Zapatero. I dos, no té sentit negar al govern la possibilitat de presentar una iniciativa legislativa. Oi que qualsevol grup parlamentari la tenim i no se'ns acudeix pensar que fem una manifestació per dir que no presenti Convergència i Unió un projecte de llei sobre no sé què? Li hem de deixar al govern que pugui presentar el projecte de llei. Després ja debatrem sobre aquest projecte de llei. Sobre el contingut, Unió no ha fet un debat expressament, ja se sap la nostra posició. Vàrem esmenar la totalitat al Congrés, vàrem presentar un veto al Senat a la llei Zapatero. I ens agradaria anar a legislacions doncs, més pròpies de la centralitat europea.
Acabarem aquí, són les 10 i 3. Una última pregunta. L'altre dia, no sé quina veu del PP va dir, escolti'm, tenint en compte que Catalunya ja fa el seu camí per a través de les cartes que envia Artur Mas a Europa i que hi ha una comissió d'exteriors també del govern de la Generalitat on Duran i Lleida no hi és, escolti, senyor Duran, deixi la presidència de la comissió d'exteriors del Congrés.
Jo, amb tot el respecte que ho diu, no em produeix cap mena d'impacte. Jo quan faig de president de la Comissió d'Exteriors vaig a defensar els interessos del conjunt de la ciutadania, els interessos de la política exterior espanyola. Avui Catalunya forma part d'Espanya i per tant jo defenso això. I no és incompatible amb que tingui la meva pròpia opinió personal, no?, sobre totes aquestes qüestions. Però jo, quan surto a l'exterior, no defenso la meva pròpia, defenso la de la Comissió i no hi veig cap incompatibilitat. Això va sortir un d'aquest nou partit Vox, que ho va dir-ho, i alguna vegada el PP també ho van dir, però després van callar. Però vaja, que quedi clar que si algun dia, diguéssim, he de deixar de pensar el que penso i he de deixar de fer el que faig per ser president de la Comissió d'Exteriors, aquí la tenen a la seva disposició. Jo continuaré fent el que faig, pensant el que penso i dient el que dic. I si això és incompatible amb ser president de la Comissió d'Exteriors, doncs el PP i el PSOE ho tenen molt fàcil. Poden intentar una votació i fer-me deixar el càrrec. Està a la disposició.
Continua sent un botifler a Catalunya i un independentista a Madrid?
Sí, sí. A Madrid un hijo puta estones, però sí.
Acompanyen
això, sí.
Vox representa el que representa, també. Relativitzem les coses. Només una última pregunta.
Perdona,
que Vox representa el que representa. Sí, vull dir que també...
Ignacio Camunyes, un dia...
S'ha de preocupar més del
compte... Ja no me'n recordava qui era l'Ignacio Camunyes, tot i que va ser...
Ignacio de Noche.
Exactament, sí.
Amb l'OCD, portaveu.
Estan passant coses brutals, és a dir, ara fa un moment parlàvem del tema de les balances fiscals, home, que Montoro agafi un senyor que va ajudar a fer les primeres llistes de Ciutadans i que ha estat el gurú sobre aquest tema de Ciutadans per fer les noves balances fiscals, ja una mica ho diu tot.
Jo li he sentit a Duran i... És un expert molt considerable molts anys que penca amb això.
Com tants d'altres que tenim a Catalunya que no escolten. Estava preguntant jo.
I que es va oferir el ministre d'Hisenda per fer-li les dades...
Per dir-li que els catalans enganyem. Sí, sí, perquè li surtin el número.
Perquè algú pogués dir molt defensa d'ella, que deu ser
molt expert, però dit moltes bajanades,
eh? Ah, sí,
i moltes coses sensates.
Jo he sentit diverses vegades, i a més hi coincideixo, l'anàlisi que n'ha fet Duran i Lleida de la desembarcament del PP a Catalunya. Té algú a dir del desembarcament del PSOE, Susana Díaz?
Bueno, està en la mateixa direcció i, en tot cas, amb una clau interna també. Jo crec que l'esembarcament del PP també té una mateixa de clau interna d'intentar aixecar la figura d'Alicia Sánchez Camacho arran de tots els temes de l'espionatge.
Està bastant finiquitada, però en fi...
Jo no puc opinar, perquè no acostumo a opinar sobre aquestes qüestions. Només per això, eh?
Són les 10 minuts, acabarem.
I el PSOE també està fet en clau interna, és de reforçar la via que ha triat el PSC a Catalunya, de la qual podíem fer-ne un monogràfic. Jo tinc coses a dir al respecte, no totes valentes.
Per cert, que Margallo va dir al Financial Times que acceptaria una Escòcia independent a la Unió Europea.
És fàcil ser demòcrata amb els altres,
Perquè segueix, la via legal en el cas escocès.
Jo estic una mica estupefacte, perquè, és clar, no m'ho esperava. No esperava. Si jo m'imaginava que aquí algú diria fill de puta, l'últim que em pensava que ho diria seria el senyor Donat
Lleida. Ah. Fill de puta?
No. Sí, es diu...
Que li diuen a mi.
Que li diuen a vostè,
sí. Jo no ho he dit mai a ningú. Sí. Bueno, no sé si ho he dit mai a ningú.
De totes maneres, Margallo, i això ho sap bé el senyor Donat Lleida, és de les persones que, com a mínim, ha fet un paper donant la seva reflexió de què és el que s'hauria de fer sobre Catalunya fa un any.
És més presentable que altres,
sí,
eh?
Jo soc testimoni que el mes de gener de l'any passat vàrem coincidir a Xile, vaig ser dues vegades, una que hi vaig cada any perquè una universitat em convida a fer una conferència, cosa que he estat aquest any també, però l'any passat al cap de 8 dies hi havia una altra reunió, una cimera euro-llatinoamericana, i vaig anar-hi, vaig coincidir amb en Rajoy i el ministre Margallo. I el ministre Margallo el va enviar al president Rajoy, recordo, un equívoc, fins i tot a l'hora d'esmorzar, a primera hora, perquè es pensava que estava una mica despistat amb Margallo. Es pensava que estàvem al mateix hotel i ell m'esperava la seva taula, jo la meva, però hotels diferents. I després va venir a veure'm on hi havia la reunió, i parlo del gener de l'any passat, i en Margallo ja va fer uns plantejaments que res tenen a veure amb els que després han anat materialitzant el Partit Popular. En línia, reforçant l'opinió seva i la de la senyora Rahola.
Va. Acabem aquí, són les 10:08. Acabarem trepitjant, com sempre, l'ull de polla amb el Tian Riba. I d'aquí uns moments parlarem del futbol. Per cert, que he vist una cosa que no he fixat, que és que una de les pulseres que porta el senyor Durant és el color blaugrana. No sé si voluntàriament o involuntàriament.
No, és voluntària.
Però vostè té una executiva de majoria perica. Se n'ha de posar una de l'Espanyol, també.
Tenia una executiva de majoria. Ja el Sánchez Llibre, que és un...
Val per 6.
Unió ja ho té repartit.
El Sánchez Llibre val per 6.
Són 21 nats a l'executiva i no hi ha més.
I això fa temps que ho té o no?
Mira, jo portava una feta per les meves filles molt més blaugrana que aquesta. Aquest blau és massa clar i aquest vermell també.
És més del Llevant.
A Colòmbia... sí, és més del Llevant. A Colòmbia... A Colòmbia vaig sortir de l'hotel i un nen d'aquests que et ven de tot i el pobre nen li compro algo i va venir unes banderes amb uns colors i vam dir que això no. I mira, aquesta va, que s'assembla del Barça. Se'm va interrogar sobre el Barça, la vaig comprar.
La sorpresa el que ha passat al Barça amb el Sandro Rosell o no?
Sí, l'he seguit a vostè a través de les intervencions, no només aquí, sinó a 8 TV a la nit, i m'ha sorprès, sí, m'ha sorprès. Però jo l'entenc, des del vessant familiar entenc moltes coses, i entenc el que hagi pogut passar. Recordo, és un debat en què hi eren tots, almenys vostè, de la senyora Rahola, el senyor Mario Scroll i vostè. Entenc, i jo desitjo que almenys recuperi la tranquil·litat a la família, conec a la família, conec el seu pare fa molts anys, és militant de Convergència, i desitjo que recuperi la credibilitat, la tranquil·litat a la família.
No? Vostè que viu a Madrid i que coneix molt bé...
Jo visco aquí.
Cavall, entre aquí i allà, i que coneix, permeti, ben l'expressió, les intrigues palaciegues, s'ha parlat, i des del Barça ho estan atiant, la possibilitat d'aquí, entre Florentino, Aznar, Gallardón, pugui haver-hi una mà negra que pogués influenciar en aquesta querella que l'hagi admès a tràmit el jutge Ruz.
Jo no sóc qui per... Jo, primera... No busquem la culpa a Madrid, perquè el principal responsable és el català que presenta la querella. I, en tot cas, hauríem de buscar els motius pels quals es presenta, si s'ha comès errors o no s'ha comès errors. Per tant, buscar o fer responsable en seguida a Madrid em sembla que no és exactament així. Dit això, i potser exclouria el Madrid, és evident que hi ha una intervenció de fiscalia en tot aquest procés de la querella, que és bastant sorprenent. I des d'aquesta perspectiva, la Fiscalia sabem que és un organisme amb una jerarquia i sabem que hi ha un fiscal general de l'Estat, etc, etc.
Per cert, que acaba de dir que no, la fiscalia, no sé si és d'avui o d'ahir, però la fiscalia diu que l'indult del senyor Garzón no procedeix. Que la infanta no va fer delicte i que Garzón no es mereix l'indult.
Em sembla que d'ahir, perquè em sembla que ho he llegit.
Sí, ahir, cert.
Podríem saber abans d'anar-se'n si perilla...
Però deixa'm una per tant.
No, que no crec que el Madrid en si hi sigui darrere, no? Ara, aquest programa, el president del Barça, el nou president, el senyor Bartomeu, va parlar de Madrid, no del Madrid. Si no recordo malament, el matís és important, perquè llavors aquí entra, doncs, si el ministre de Justícia, Fiscalia, etc.
El que passa és que la llotja del Bernabéu és més que una llotja.
Això és una altra qüestió, però...
Allà s'hi amaneixen moltes coses.
Però ens hem fotut un lió nosaltres mateixos amb aquesta querella.
És una rellotja.
No cal que busquem responsabilitats on potser no hi són, no? Ens hem fotut un lió nosaltres mateixos. I hi ha un senyor que es diu Jordi Casas que presenta aquesta querella, no? Cosa que... passa, vull dir, tenim un club que aquestes coses passen, aquesta és la desavantatge.
I el tema és si hi ha cas o no hi ha cas.
Però és un altre, aquestes coses passen i és un desavantatge, a vegades també ens passa una democràtica, som més democràtics en algun aspecte i qüestions que d'altres, i després, doncs, exigir aquesta democràcia se't gira en compte.
Qui és,
no?
El Jordi Casas d'Unió?
No fotis.
Una cosa abans, perquè em sembla que és molt important per aquest país i de temes econòmics hi entén molt bé en Duran. Perilla, Barcelona World, a causa de la disbauxa al Parlament i de les actituds d'alguns partits, és a dir, podríem quedar-nos sense aquesta inversió?
Podríem quedar-nos sense aquesta inversió, sí, perquè la contrapartida, que vostè sap bé, perquè vaig veure que va fer el comentari després de l'entrevista que vam fer a 8TV, la contrapartida que demana respecte als impostos sobre els casinos pot ser que no sigui acceptada i no tingui majoria en el Parlament de Catalunya.
Però Pilar, amb això ha estat molt crítica, la Pilar Rahola.
No, en Barcelona igual jo estic absolutament d'acord.
En el tema de que paguin menys impostos als casinos?
Sí. No, a veure.
Ara ja no parlem de consulta,
ara, Ara no, que ho deixem aquí, perquè continuem parlant de Barcelona o el mare, adéu senyor. Queden 2 minuts per arribar a 11:15. Ara sí, trepitgem un llapot, vinga, tian.
És curiós que t'enfadis perquè ets... tu qui has afegit una pròrroga a l'entrevista.
Sí, ja ho sé.
Però en fi, avui us heu dedicat a fer l'ull de poll al making of de Salvados, del Salvados Mas Felipe i de l'entrevista Artur Mas ahir a La Vanguardia. Del Salvados sabem que la conversa va durar 2 hores, que a l'Évole li va fallar el pinganillo i li donaven instruccions amb un Vic Naranja i que a Felipe González encara li envien els abans de l'Havana. No sabem si és el propi Raúl Castro qui li envia. Ah, i per cert, i que la gent mirava per la finestra i es fregava els ulls de veure aquells dos personatges a dins del centre cívic de les Corts. De l'entrevista a La Vanguardia coneixem la delegació de La Vanguardia, Màrius Carol, Pedro Madueño, Sergi Pàmies, Jordi Barbeta i Raquel Mateos, molt lloada al llarg d'aquest matí. No, sabem també que ni Mas dorm bé, ni Màrius Carol dorm bé i que, bé, ja no entrem en les qüestions de pròstata, això ja ho deixem perquè fins i tot es va censurar Sergi Pàmies en aquest sentit. I políticament ens queda una incògnita, que després el senyor Duran també ha atiat. Qui són els dos interlocutors, els dos senyor Llop, el senyor Lobo, de la societat civil de Madrid i de Barcelona, que han de solucionar el problema?
Vostè
un tema que ha quedat...
Vostè ho sap.
Sí. El senyor Duran sap qui és?
Clar que sí, si jo soc el passat.
I el revelarem en el moment de l'ull de poll?
No. S'han fet amb discreció.
Els més lloats avui, Jordi Évole, l'home corrent, definició de Pilar Rahola, que l'ha picat una mica perquè li agradaria no ser tan corrent, potser, a l'Évole, he notat. I sex appeal, sí senyor. Raquel Mateos, també molt lloada avui, encarregada de l'entrevista a Mas a La Vanguardia Digital i que s'emporta més mirades al hat-trick espanyol que el pobre David Balaguer. Què hem descobert avui? Que Pilar Rahola va coincidir amb Miquel Roca en un balneari després d'una campanya electoral, que Màrius Carol va sopar en un assador d'Onostiarra prop del Bernabéu amb Felipe González, un Felipe alliberat després de deixar el govern l'any 96, que Cerdà li va voler fer una entrevista a Mario Conde a la presó on havia estat l'ex de Banesto i que López Alegre no s'ha perdut ni un Salvados i que el seu fill és molt fan de Raquel Mateos.
Jo també.
Ell també. Vinga, 1-1, Màrius Carol.
Perdó, un moment.
Sí. No, que la política és molt àmplia, eh? Quan diu, els dos que parlen no són de la política. La política és molt àmplia, però un pot no ser responsable polític. política és una cosa molt àmplia. Fa política molta gent que no sigui necessàriament un dirigent polític.
Estem allà a la banda de la finestra, tenen pressa.
Ens estem acostant a la identitat del senyor... Vaig acabant, senyor Durant. Vinga, un per un. Màrius Carol. John Landau va escriure Vist el futur del rock and roll i el seu nom és Bruce Springsteen. Carol ha vist el futur del socialisme i per això ahir no va veure Salvadors, però com que no ens ha revelat en qui va sopar ahir, jo tampoc ho diré. Cerdà, entusiasta de Felipe González, que sent un cara a cara amb Felipe té missatge i està una mica fart de donar voltes a la mateixa sènia. Rahola ens ha mostrat l'evidència que en realitat Rajoy és un killer i ha tirat de murrieria quan li ha dit a Durant el que té clar és que ja no se'n va, oi? Li ha dit a la pregunta de si es presentava a les properes eleccions generals. I López Alegre, també li va encantar Felipe, que venint d'un exdiputat del PP té missatge, i també li encanta Durant, que és una cosa que també té molt missatge. Senyor Durant, corbata, ratlles, lila, gris, verd i blanc, i pulsera de fil de color blau i vermell, que com que ja ho ha dit el Jordi Basté, no cal que expliquem que és comprada un nen colombià, segons ha explicat, i rellotge negre gran, a l'altra pulsera. Durant és el pare de la metàfora ferroviària...
Regalat
per la dona. Durant és el pare de la metàfora...
25 anys de casat.
No ha comprat a Colòmbia.
No acabarem. Fixa't que no es culpa meva, eh?
Jo he quedat per dinar.
Ah, perdó, no. Digue-li a Francesc Xavier Viejo que quedarà les cames. Un moment.
Bé, Durant és el pare de la metàfora ferroviària del xoc de trens i no ho ha dit, però treballa per ser el guardaagulles, el guardaagulles del Campell. I compta com pots fer política amb una resposta sobre hàbits televisius, perquè diu que no va veure els Salvados de Mas perquè es posa nerviós i ell potser diria altres coses. També sabem que no va veure el partit del Madrid, però va veure Homeland.
Sí, sí. Les dues coses.
Les dues coses.
Ah, les dues coses, perdó. Rectifiquem. I un missatge. Ell no marxa, perquè ara no és moment de marxar, ara ja durant per estona.
Ara marxa
de l'estudi, però no de la política. Molt irònic avui, senyor Durant, molt irònic. I acabo amb un... Basté, per cert, no sé si portes americana, perquè vens al backstage dels Premis Gaudí,
no,
o perquè venia a Durant. Ah, per com que no ho van fer per la tele, no ho vaig veure.
Sí, ho van fer per la tele. Ho van fer les xarxes de televisions locals de Catalunya i BTV.
Jo estava mirant Salvados.
Ah, val.
Per cert, molta menys tensió avui amb Durant i Lleida que l'última vegada. Va, acabo amb una frase, que avui no hi ha temps, que no tenim ja l'Helena Roura. Una frase de Xavier Cerdà. De la pròstata no ens podem fer independents.
Moltes gràcies. Que vagi bé. Bon dia, bona hora. Pilar Rahola, Màrius Carol, Tian Riba, bon dia, Joan González, Xavier Cerdà. Fins després. Que vagi bé. Bon dia.